3 actualitzem la informació marcada un dia més pels problemes a l'R2. Avui fa just una setmana de l'avaria i el president Pere Aragonès ha visitat l'estació de Gavà. Allà ha criticat que la ministra de Transports i exalcaldessa de la ciutat no hagi trobat el moment de fer el mateix, perquè el Sánchez s'hi ha tornat retraient Aragonès un altre caos, el de les oposicions.
He visitat l'estació per poder veure de primera mà la infraestructura que ha estat afectada i lamento que encara a dia d'avui la ministra de Transports no hagi fet això mateix, quan ho té, mai més ben dit, al costat de casa.
El govern de la Generalitat pretende utilizar, ¿no?, pues esta incidencia en concreto para hacer su campaña y también para no hablar de lo que realmente le corresponde y no soluciona. Y ahí, por ejemplo, pues me quiero referir al caos generado en cuanto a las oposiciones.
Avui Renfe ha posat un servei d'autobusos entre Sant Vicenç de Calders i Barcelona, però no ha evitat els problemes a gairebé tots els trens regionals ni el caos a l'R2. A més, els vagons anaven tan plens que molts passatgers han hagut d'esperar-se mitja hora fins al pròxim tren. Tot plegat, a més, ha coincidit amb la publicació per part del diari Oponés d'un informe elaborat per Adif que constata que l'any passat a l'R2 hi va haver 148 incidents greus. Més coses, l'OMS no vol relaxaments, tot i que el Covid ja no sigui una emergència. Ho ha avisat el món a RAC1, la portaveu de l'organització Margaret Harris.
És recomanable mantenir la mascareta als hospitals, particularment pels sanitaris, perquè tenen més risc d'infecció que ningú i necessitem que continuïn sants. És molt recomanable que continuïn portant màscares, evidentment.
És una consigna que Harris demana que segueixin també els pacients vulnerables. A més, reclama als governs que continuïn fent testos als ciutadans. La COE ha aprovat avui per unanimitat l'acord salarial que planteja a les empreses a pujar els sous fins a un 4% aquest any i un 3% els dos anys vinents. És una mesura que pretén pal·liar els efectes de la inflació en els treballadors. La UGT també l'ha ratificat avui i Comissions Obreres ho ha de fer demà. El PSG ha aixecat el càstig a Leo Messi i l'argentí Xavi s'ha reincorporat aquest matí als entrenaments.
Sí, el club francès l'havia sancionat amb 2 setmanes pel viatge que va fer a l'Aràbia Saudita sense tenir el permís del club. Messi va demanar perdó divendres i, malgrat no jugar ahir al camp del Troyes, avui sí que ha pogut tornar als entrenaments. D'altra banda, el Manchester City viatja cap a Madrid per jugar-hi demà l'anada de les semifinals de la Champions amb el dubte fins a última hora de que avui no s'ha pogut entrenar amb el grup. Aquesta tarda Pep Guardiola en farà la roda de premsa prèvia. Abans s'haurà entrenat al Madrid sense els lesionats Ceballos i Mendy. Ancelotti tampoc no podrà comptar amb el sancionat Militao. I tot això amb la tercera etapa del Giro d'Itàlia en marxa, la més llarga de la cursa, amb 218 quilòmetres. Ara mateix, a poc més de 80 quilòmetres de meta, hi ha 2 escapats, el serbi Stojnic i l'italià Konichev, que tenen 2 minuts de marge respecte al gran grup.
I pel que fa al temps, demà a la tarda tornen els xàfecs. Mònica Usar.
Sí, demà a partir del migdia una altra vegada s'esperen ruixats i tempestes, sobretot al Pirineu, al Prepirineu, comarques de Girona, Catalunya Central, i de cara al vespre també arribaran de manera més dispersa a la resta del país. I dimecres, dijous i divendres continuarà el temps insegur amb ruixats a moltes comarques i, a més, baixen en picat les temperatures i farà més fresca a tot arreu. Però de moment aquesta tarda es manté la calma i la tranquil·litat amb sol, amb núvols prims, amb algunes nuvolades inofensives en zones de muntanya, també amb vent de tramuntana i amb unes temperatures que es mantindran altes, màximes de 25 a 30 graus.
Ara passen 3 minuts i mig de les 3, moment de tancar el RAC1 migdia, que hem fet amb l'Ernest Ferrer al control, i ara continuem pendents de l'actualitat als bulletins, el 9-7 Anna Ballonesta.
I el Tu diràs amb l'Aleix Pariset.
I a punt el versió RAC1. Toni, bona tarda.
Què tal? Bona tarda. Com
estem? Bona tarda, però que no ho direu, no?
Digue-li.
Digue-li.
Què ens hem deixat avui, a veure?
No. Ara, no vull dir que mal de ningú, però...
No, digue-li, per favor.
Senyor Rocacorba, no penseu dir res, no?
Digue-li.
A més ho acaba de dir la Mònica.
Que plourà.
Tempestes, ruixats i xàfecs. Plourà, sí, molt bé. Plourà, com aquí...
No, digue-li.
Gràcies, Bombamba.
No.
No, perquè Bombamba
ha marxat. Aquell ja està allà.
Aquell va arribar per allà, escolta, molt a l'hora.
No, te diré més, des que no està l'Ombamba, és quan plou.
Ara, sí, senyor.
Des que no està l'Ombamba...
Sí, senyora.
Des que no està
l'Ombamba...
És quan està plovent.
Perquè aquí...
Ell va tallar la pluja, és com el que nega l'allioli, que està allà amb la batedora i se li nega allà l'allioli.
Exacte.
Doncs ell sabia negar la pluja.
Senyora Travessa, la nostra ofrena la Mare de Déu de Montserrat...
Sí.
Continua sent la notícia que hauria d'obrir tots els informatius, penso jo, és el meu pensat molt, molt humil, ja sabeu, i a Marcel Obama hi ha tornat a ploure.
Home, per favor, és que nosaltres tenim la cadena de vàter de la pluja.
Ja
tenim la seta. Així de clar, ha sigut aquest matí, escolta'm, La Mònica Suchar ha vingut. I escolta, m'ha fotut un petó al sobaco donant-me les gràcies, i després m'ha passat tots els datos de la pluja per gràcies a el que hem fet.
Els datos.
Calleu, per favor, calleu. Això és el que hauríeu d'haver començat a l'informatiu.
Atenció, te dono el dato. Ull de Ter, el Ripollès, 71,1 metres per litro quadrat.
Gràcies a nosaltres.
Tortellà, la Garrotxa, 56,8 metres per litre quadrat.
No, gràcies litre... a nosaltres.
No, un moment, litres per metre quadrat.
Però què estava dient?
No, metres per litre, diu vostè.
Que t'assorda. La Bisbal d'Empordà, que fan gerros, 33,1 metres per litre quadrat.
Gràcies a nosaltres.
Les Lloses, les Lloses, la Riba, el Ripollès...
No sap, no sap ni llegir. Ni un pare, ni sap, ni sap llegir.
Digues, digues.
Les Lloses, i són 32 litres.
Les Lloses de la Riba, el Ripollès, 32 metres per litre quadrat.
Gràcies a nosaltres.
Núria, el Ripollès, 31,4 metres per litre quadrat.
Gràcies a nosaltres.
Sort, Pallars Sobirà, 25,4.
Gràcies a nosaltres.
Metres per litre quadrat. Puig Reig, el Berguedà, 24,4 metres per litre quadrat.
Gràcies a nosaltres.
Oix, a la Garrotxa, 24,1 metres per litre quadrat.
Gràcies a nosaltres.
Sant Joan de les Abadesses, al Ripollès, 21,8 metres per litre quadrat.
Gràcies a nosaltres.
Molló, al Ripollès, 21,8 metres per litre quadrat.
Gràcies a nosaltres.
Castellnou de Seana, al Pla d'Urgell, 21,7 metres per litre quadrat.
Gràcies a nosaltres.
La Quar, al Berguedà, 20,6 metres per litre quadrat.
Gràcies a nosaltres.
Aquesta gent ha d'anar a dinar.
Juliana, a l'Alt Urgell, 20 metres per litre quadrat.
Molt bé, no, perdona. No,
Gràcies aquí.
A nosaltres. Els aiguats seran sempre nostres. Els aiguats seran sempre nostres.
I tal com ha dit la senyoreta Usar, doncs la setmana pinta tempestes de trams i lloms. I tot gràcies aquí.
Gràcies a nosaltres. I escolta'm, i això que la poesia no rimava,
sí que rimava. Sí que rimava.
No, posa.
Senyora nostra, o reina de Montserrat, Puig, floriu com una rosa en el cor del Principat. Verge Santa, clementíssima, per vos i el vostre sant fill, que del cel en abundància vingui la pluja que ens cal.
No rima. Que rimava, però ho heu tallat. Rimava, però ho heu tallat.
No rima, però
trona. Ni bombambes, ni quimbambes, ni tot això, perquè ara jo estic esperant que el president Pere Aragonès ens truqui per fer-nos l'agraïment que correspon i ens concedeixi la creu de Sant Jordi.
Sí, sí.
Si no, començaré a pensar...
El president Pere Aragonès no té una altra prioritat ara que felicitar-los per aquests aiguats que han arribat.
Ha sigut pujar a Montserrat i començar a ploure,
Doncs miri, potser que facin una... També que, no sé, anava a dir-li, facin una altra pujada a Montserrat perquè s'arregli tot el que és el sistema de Rodalies Sud, perquè ara mateix deixa molt que desitjar.
Jo no sé, la creu de Sant Jordi...
No, perquè Montserrat és patrona de Catalunya i allò són les Rodalies Nyordes. Allò és Espanya. Allò no és competència a Montserrat.
Si no ens donen la creu de Sant Jordi, començaré a pensar que hi ha cert amiguisme i certa capelleta,
Doncs no cal que ho pensi, perquè és així.
Núria Clavés,
Xavi Rocamora, gràcies. Adéu, fins ara.
It's showtime, ladies and gentlemen.
Des dels estudis centrals de RAC1, aquí comença, en directe, amb tots vostès i per tot Catalunya, una nova edició del Versió RAC1. El muntatge musical, Àlex Arbiol i Xavi Alujas. A la producció, Xenia Lobo i Àfrica Pallero. Els guions, Marta Cailà, Míriam Díaz, Marc Serra, Gerard Jiménez, Esther Muñoz, Marc Bala, David Solans, Mònica Folquet i Eulàlia Carrascal. En etapa de formació, Miquel Andrés. Avui amb la col·laboració de Oriol Cruz, Eduard Biosca, el senyor Buigas, Miguel Santa Susana, el senyor Requesens, Vicenç Martí i Marcelí Virgili. I ara, amb tots vostès, un locutor que sempre segueix el Barça encara que estigui de vacances a l'altra punta del món.
Avui dia el Barça es veu a tot arreu, d'Espanya, d'Europa, de Mèxic. així, cada qualsevol. L'altre dia van raptar un nen i va sortir amb la samarreta del Barça, per exemple.
Toni Clapés!
Hi ha documents que van ser, en el seu dia, ho van empatar, van ser estel·lars i ho continuen sent. Per tant...
Jo
no afegiré res més. No afegiré res més.
Normal,
no sé. Sigueu benvinguts, gràcies per acompanyar-nos. És que encara no m'he refet del document que forma part de la història del Barça del president Josep Lluís Núñez. Marta Cailà, Marta, bona tarda.
Hola, què tal? Bona tarda.
Avui no tindrem, no tindrem l'enigma científic habitual, sinó que farem, atenció, redoble, Xavi Alujas, avui farem l'enigma Estadella. Consisteix l'enigma Estadella? Doncs molt fàcil. La setmana ha començat amb un nou matí d'incidències als trens regionals de Rodalies, on el senyor Virgili s'hi ha passat el matí i ha vingut molt content i molt satisfet. Amb horaris en pantalla que no eren correctes, en combois a les hores. I per això hem decidit plantejar l'enigma sobre trens i ho farem en temps real. Tot seguit us ho expliquem i saludem a l'estació de Sants Guillem Estadella. Guillem, bona tarda.
Bona tarda, Toni. Bona nit. The City of the Rodalies. Aquí estem.
A veure, expliquem als oients que tu agafaràs un tren
sí.
Per anar a casa teva, a Cuní.
Ah, exacte. Sí.
La pregunta és, quan l'agafaràs i quan arribaràs? Aquesta és la pregunta que formularem avui amb l'enigma Guillem Estadella.
Sí, ara el Guillem ens dirà a quina hora agafarà el tren.
Sí.
I la pregunta... Espera't.
Sí.
Perquè el que volem que ens diguin els oients és... Un cop tu ens diguis quin tren agafaràs, tenint en compte que hi ha incidències al servei de Rodalies...
Sí.
Els oients ens han de dir...
Van com el cul.
A quina hora exacta arribarà el comboi del Guillem Estadella a l'estació de Cunit? Ens haureu de dir a quina hora exacta. Arribarà el comboi del Guillem Estadella a l'estació de Cunit.
Qui s'acosti més a l'hora exacta que arribi Guillem Estadella serà qui s'emportarà, perquè si no hi ha ningú que ho clavi, doncs serà el que s'acosti més. Dit això, Estadella, fes-nos un retrat de com està ara mateix l'estació de Sants i quin tipus d'informacions teniu per agafar aquest tren. Tu ara mateix has d'anar cap a Cuny. Quin tipus d'informació tens?
Ara mateix aquí les pantalles sí que ens adverteix que servicio irregular, afectacions a causa d'una avaria, la instal·lació de Gavà, no sé què, i sí que és veritat que hi ha molta gent d'informació amb aquest xalequillo de color groc per informar, i jo prèviament he intentat investigar i m'he fotut a la web de Rodalies per mirar quin horari podria arribar per sortir. De primera, la web de Rodalies no funciona. Tu cliques Sants Estació Cunit i et salta la pantalla que diu error.
Per tant, a la web de Rodalies no hi és. No has trobat l'horari amb el qual marxar.
No. Mira, Cunit, mira, et marca el tren que
surt a les
15:32, o sigui, d'aquí una bona estona, i triga suposadament 47 minuts. Jo crec que això és mentida, perquè ja és el temps normal.
Però aquestes 15:32, on ho estàs veient? A la web o a les pantalles?
Això, a la pantalla. A les pantalles. Aquí, que t'informa de tot, i Cunit, 15:32, i una altra a les 16:02. Ja l'horari és diferent, perquè van sortir a I10 i tal, i ara són I32, vale? Crec que trigaré una mica més... Perquè els 47 minuts aquests és el que dura de normal.
Bueno, però tens un quart d'hora, no?
Ara sí, tinc un quart d'hora aquí tranquil, sí.
Ja mira, tens el bitllet?
Sí, he comprat allò del recurrent de 10 euros fins al 31 d'agost.
Ah, que te la paga Pedro Sánchez, Por queixar-se i quan costen en tren, gràcies, Pedro Sánchez.
10 eurets, mira, el que faré ara serà travessar, per a veure si puc parlar amb algun dels viatgers que vagin cap a la mateixa línia, que és la R2 Sud, que és l'afectada.
10 euros de depòsit, perquè te los tornen.
Però, un moment. Que no va la targeta.
És per això que hem d'estar, jo crec...
Hombre, que no queda la gràcia.
Exacte. Tal com diu vostè, hem d'estar agraïts al govern de Pedro Sánchez i és per això que la ministra no s'ha molestat ni a treure el cap d'on havia estat alcaldessa. La ministra havia estat alcaldessa de Gavà I ves per on, doncs, bueno,
no ho hagi fet
el dia d'avui tampoc s'ho ha... No hi ha prestat massa atenció perquè, pel que diu el senyor Santa Susana. Perquè ens estan pagant el transport. Sigueu més agraïts.
Som
uns desagraïts.
Ja lo dice el dicho. El viaje regalado no lo mire el dentao.
Mira, estic ara mateix aquí, diguéssim, a les boques per baixar cap a baix i ens marca aquest tren de Sant Vicenç de Calders, direcció Sant Vicenç, 15:32. Vostè va a Sant Vicenç també, senyor? Ha marxat. On van vostès?
A l'aeroport.
Aneu a l'aeroport, eh? Sí. I confieu en agafar el tren a l'hora?
Sí, clar.
Sí. On aneu?
Anem a Menorca.
Ah, molt bé, un dilluns, comença la setmana major. Molt bé.
Acabem les vacances.
Feu vacances?
Estem acabant les vacances.
Ah, molt bé, hòstia, aquí a nivell,
però,
eh?
Però d'on? Quan van començar?
Quan van començar les vacances vostès?
Dissabte va fer 8 dies.
I quan li queda de vacances?
Ja està, s'acabó.
Però i marxes cap a Menorca ara?
A tots a treballar.
Per tant, treballa a Menorca.
Treballes a Menorca?
Sí.
Ets de Menorca?
Sí.
Ah, molt bé, clar, vull dir. Hem vingut de vacances aquí a Barcelona.
Sí.
Bueno, no seria el perfil d'usuària de Rodalies,
Deu ser. Bueno, bones festes fins ara,
Deu ser el perfil del llaüt per Menorca. Sí, mira,
va ser la ministra de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, que és la Raquel Sánchez, des de Gavà. Raquel Sánchez.
Que casualment l'avaria s'ha produït a Gavà.
Però un ratllo.
Justament.
Un llamp que ningú ha vist i una reparació que hem vist algunes imatges avui gràcies a l'està passant, no?
Sí.
Programa de la Melero.
No! Està passant és el de Tot i Soler.
Doncs quin és el de la Melero?
Tot es mou. Tot se mou, menys el tren.
A TV3 tot és el
mateix. Tot se mou, menys el tren.
Planta baixa, està passant, està mou.
Tot es mou, menys el tren.
Molta ell.
Acabo de baixar ara mateix aquí les vies.
Molta l'altra.
Em sentiu bé, no?
Molta complexitat.
Sí que se't sent, sí, nen.
Sí, mira. Ara diguéssim que ja estaríem usuaris que en principi han d'agafar aquesta línia cap a Sant Vicenç de Calders. Hola, què tal? Agafes la línia de l'R2 Sud?
Sí.
I tens esperança d'arribar a l'hora o què, com ho veus?
Bueno, no, a vegades no.
Tu cap on vas? On et deixaràs?
Jo a l'aeroport.
A l'aeroport? Hòstia, vas a l'aeroport ara?
Sí.
Treballes, viatges o...?
No, ara per recollir un amic.
Ah, molt bé, molt bé. Això sí que és un amic de veritat, molt bé. No. Vostè, senyora, cap on va? No? Vale, no vol parlar la senyora.
Sí, fíjate que ningú vol parlar perquè no hi queixa.
Agafeu el tren ara a l'R2 Sud? Cap on aneu?
No.
Cap a Viladecans, l'R2 Sud l'agafeu, no? L'R2.
L'R2 aquest de...
I què tal, ja heu vingut en tren aquest matí a Barna o què?
No.
Esteu jugant...
Ni una queixa. Sí, tothom encantat com Pedro Sánchez.
Sí, avui teníem ganes de l'aventura i dic, pues vinga.
Una mica d'aventura, no?
Una mica d'aventura.
Anem a provar aquí, a veure què tal, a veure què surt.
Molt bé, molt bé. I ho baixeu a Viladecans, eh?
A Viladecans.
Vale, perfecte, molt bé, molt bé. Vaig a veure si algú arriba a Sant Vicenç. Mira, aquí hi ha un altre noi. Hola, perdona, muchacho. Agafes el tren de l'R2?
No, el de Vicenç de Calders.
A Sant Vicenç de Calders, no? Sí. On baixes?
A Bellvitge.
A Bellvitge, molt bé. I tu creus que arribaràs a l'hora o què?
Sí, jo crec que sí.
Confies, eh?
Sí. Veu?
Jo visc a Gavà, llavors...
Vius a Gavà?
Sí, llavors vaig agafar sempre el que passa per el Prat, per Bellvitge i tal, però com n'hi ha, doncs vaig a Sants i torno un altre cop.
Sí, has de fer un viatge més llarg per anar cap a casa?
Sí. Vaig a Sants, agafo aquest tren a Sant Vicenç de Calders, vaig a Bellvitge, agafo el ferro, vaig a l'institut, torno i això un altre cop.
Sí, mare meva, quina tela, no? A veure si tens el carrer de conduir.
Sí, també.
Molt bé, doncs ànims, eh? Sí, Sant Vicenç, diguéssim que bueno...
Bueno, Guillem, escolta'm, el que diu el senyor Santa Susana és cert. No hi ha cap queixa.
No, la gent encantada.
Per tant, em
comença a preocupar aquest tipus d'informacions que s'estan donant cada matí aquí a RAC1 i a TV3, entre d'altres mitjans, perquè donem informacions que són fake news.
Sí.
No està passant res. La gent està tranquil·la, satisfeta, sí. Tranquil·la
encantada,
i contenta,
encantada,
tal com diu el senyor Santa Susana,
i viatgen gratis
a favor de Rodalies, a favor de Renfe, per tant, estarem pendents, això sí, del teu viatge cap a Cuny.
Sí, recordem l'enigma d'avui, que això és important. L'enigma diu: si tenim un tren que està previst que surti de Sants a les 15:32 en direcció a Cunit, que és el tren que agafarà el Guillem Estadella, i tenint en compte que hi ha incidències al servei de Rodalies, la pregunta és: a quina hora exacta arribarà el tren del Guillem Estadella a l'estació de Cunit? A quina hora exacta arribarà el comboi del Guillem Estadella a l'estació de Cunit?
Pues la prevista.
Sobretot, a veure... No, la prevista o no la prevista, cap, senyor Santa Susana, perquè justament hi ha incidències...
No hi ha ni una queixa.
I potser... Bueno, ja
amb això estic d'acord amb el senyor Santa Susana. I és més, una vegada més queda palès el tarannà català, que és aquest tarannà nostre, sempre prudent.
No et facis mal veure.
Sempre conforme, conformisme, el conformisme abans de res, i escolta, si et donen mig tren i has d'anar a peu, doncs content que et donin mig tren. Si has d'empantar el tren, content que puguis empantar el tren.
Guillem, la...
I aquest és el nostre tarannà. I així se'ns va.
Aquelles vagonetes de l'Oest que anaven, saps, amb una manivela...
Sí, dels dibuixos persones. Animats que van amb la manivela, i la gent també estaria contenta. Sí, clar, sí, perquè és un país agraït. Exacte. Catalunya és un país agraït. I per tant la gent contenta en va...
Agraït com Pedro Sánchez.
Agraït que puguin agafar el tren de Rodalies. Hombre, I en aquest
i
cas...
Grati, gràcies a Pedro Sánchez.
Ja, exacte.
Guillem, disculpa, a les pantalles de l'estació de Sants, l'hora de sortida d'aquest tren en direcció a Cunit continua sent a les 15.32.
15.32, sí, sí.
15.32 ja a les pantalles para... de Sants. Perfecte. Sí. Doncs el sí, que dèiem, mails a versió@recu.net, versió@recu.net, és molt important que l'assumpte del mail, avui poseu l'hora exacta de l'arribada del tren del Guillem Estadella a Cunit. Si no poseu l'hora, sou descartats. I podeu guanyar la tassa del versió RAC1 i un superlot de xocolata Gelon, que té, per exemple, xocolata amb llet amb avellanes i fruita de la passió.
Mira, un moment, perquè el nano de l'institut diu que ara arribarà tard. Estava dient que arribaràs tard, no?
Sí, arribarà tard. Sí,
m'ha vingut a dir que arribaràs tard. A quina hora creus que arribaràs avui?
Doncs, no sé, mitja hora després.
Mitja hora després, eh? Sí, et veig molt tranquil, eh?
Sí, a veure, és una classe només, però...
És un país, sí, és un país que...
Aquesta és l'actitud.
Ara, Estadella, aquesta, ara, aquesta és l'actitud, el conformisme, que va lligat amb el país, el conformisme.
A veure, què hi vols fer?
Per això dic que és...
M'està explicant el seu horari, eh? Sí, sí, no, no.
I és un desastre, eh? O sigui...
Ui, corta,
no sé què ha passat, alguna cosa en les vies...
Però tu no saps què ha passat?
A mi ja vam dir que, que va haver-hi un raig... A les vies de Gavà.
Un raig.
Un incendi, una cosa així.
Un incendi.
Sí, sí, no sé.
Diu,
i llavors, com jo visc a Gavà, doncs això pot influenciar. Sí.
Tu vius a Gavà i no saps ni què ha passat, una mica?
No.
Aquesta, veus l'actitud?
Sí, sí, exacte, exacte.
Molt bé, molt bé.
Com vols que la gent després surti a queixar-se? I sempre molta gent posa d'exemple els francesos. Sí. Però si no sabem ni el que ha passat, què hem de sortir? Què hem de mobilitzar-nos? És un país que viu amb, cada dia més amb la ignorància.
Sí, sí.
Però un país feliç, que això és
molt
important.
Sí, sí. Molt bé. Aquesta és l'actitud. Sí, sí.
Aquesta és l'actitud. La un aplaudiment pel país, per bravo. Catalunya. Senyor Boigues, bona tarda.
Ei, bona tarda.
Guillem Estadella, a les 3.32 tornarem a connectar amb tu, a veure si heu emprès el camí o heu emprès la ruta
perfecte.
Cap a Cunit.
A veure què tal.
Molt sí, bé, fins ara.
Fins ara.
Tot això, podem saludar a aquesta hora Marc Bala. Marc, bona tarda.
Bones tardes, o no tan bones.
Per què?
Jo tinc una teoria.
Què ha passat?
Potser no és un llamp, això de l'aturada de Renfe.
Com que no?
No, i sobretot allà acabar. No tan bona tarda serà, perquè us porto una notícia...
Què ha passat?
Que sí, se n'ha fet ressò de diversos diaris, i és que físics xilens alerten d'una tempesta solar imminent... capaç de pagar xarxes elèctriques i telecomunicacions.
Que això és el que va passar en Gavà, que va caure un rayo solar.
Que no sigui per la tempesta solar que sí, sí. Podria arribar imminentment.
Un rayo solar.
Què podria provocar? Què pot provocar una tempesta solar?
Un rayo solar.
Un rayo solar va fondre tot...
De tot el que és el sol,
un rayo solar
va anar a parar
en Gavà.
A la estació transformadora.
A la central de comunicacions.
S'està de pega.
Potser ho van fer amb una lupa, com quan vols cremar una formiga. Potser ho van fer això allà apuntant a la via. Però aquesta tempesta solar, que pot generar una apagada general, ens pot deixar sense llum, sense internet,
fixa't.
Sense televisió, fixa't. Sense mòbil, fixa't. Sense res... I aquest fenomen climàtic, que també és conegut com a tempesta geomagnètica, no deixa de ser una reacció del planeta amb l'impacte d'aquesta energia que surt del Sol, pum, projectada cap a la Terra i fot
pum,
això,
pet,
pum,
pum. Clar,
pum. Això han sigut uns... Això, pumba!
I ha fet bum!
No, poca broma, perquè no només se n'han alertat físics xilens, sinó que el meteoròleg Mario Picazo, que segur que us sona...
Mario Picazo, lo conozco...
Un home molt ben plantat, que dona la informació del temps, doncs també ha alertat al seu Twitter d'aquesta tormenta...
Apocalíptica.
Que en les últimes 48 hores el sol ha tingut molta hiperactivitat...
Terrible.
I ha causat 6 grans flamarades...
Fixa't.
I una tempesta solar dirigida a la Terra.
Ai.
Apocalòrica.
Però... No sigui tan enfoteta, senyor Marcelí.
No soc enfoteta.
Ho està dient de debò?
No, de debò.
Ho dic perquè...
8 no minuts ja diu que triga a arribar aquí.
No, és que tal com estan les coses, encara més ràpid i tot podrien venir.
Fritos como chocos.
No, és que d'això ja se'n va fer ressò una sèrie espanyola que es diu Apagón.
Sí, senyor.
A Movistar Plus.
Molt bona sèrie, per cert.
Molt bona sèrie, que de fet el protagonista és el sotsdirector de la Unitat de Protecció Civil. I comença tot plegat una mica com... El que està passant ara? Hi ha una tormenta solar, i la gent no en fa massa cas. Però què passa?
Has de posar crema solar més potent o què has de fer? Pues, clar, un moment, què dius? Un toldo?
Senyor Buigas, crec que ni això, no estaria temps ni això. Clar, al principi ells creuen que aquesta tormenta és inofensiva, fins que arriba una científica i diu que seria imminent. Això és com ma mare, que diu, no passa fins que passa.
Ara.
Saps? No passa res fins que passa. Doncs això és el que els diu la científica. Aquest un fragment d'Apagona, Movistar Plus.
La rapidez de la tormenta es lo más importante y a la vez lo más difícil de calcular.
¿Y cuándo sabremos la rapidez?
Cuando lo sepa la Agencia Espacial Europea y nos lo diga.
¿Y ellos cuándo lo sabrán?
Cuando se lo diga la NASA. Cuanto más rápido viaja la tormenta, más petardazo va a haber. A ver si así se entiende. Imaginaos que la tormenta llega en 6 horas, pues es más grave que si llega en 11. Pero igual, si llega en 6 horas a España no nos toca, y si llega en 11 nos da.
¿Qué probabilidades hay de estar en el peor escenario?
2%, diría yo.
¿Y de una pandemia mundial? ¿Qué probabilidades había?
Ya lo han escuchado. Estamos a punto del petardazo solar que nos va a dejar fritos.
A mi em fa molta gràcia d'aquest fragment que diu... L'Agència Espacial Europea encara no ha dit res... La NASA tampoc, però els científics espanyols... Els científics espanyols són els primers que alerten d'aquesta tempesta.
A veure, aquí hi ha bons científics, Podria passar,
Sí, però
mira, amb això li dono tota la raó a la Marta Gael.
És més, molts científics, amb els sous miserables que en ocasions es donen aquí,
marxen a fora. Fan una feina excel·lent.
Ja està ple d'excel·lents professionals i científics fora del país.
Doncs he de dir que un cop li veuen ja les orelles al llop i aquesta científica anuncia aquesta tempesta...
Barbacoa
solar. De cop i volta ja reuneixen amb el cap d'Unitat de Protecció Civil, la ministra, i diuen que podria venir l'efecto cascada.
L'efecto cascada.
Sap vostè el que és l'efecto cascada?
Apocalipsis.
Bueno, si fa no fa, és l'efecto cascada, és ara ho escoltarem, no?
Exacte.
El peor escenario es apagón total y efecto en cascada, es correcto.
Así es.
Llevo todo el día escuchándolo, pero no sé lo que es porque no estamos en lo concreto. Podemos ir a lo concreto.
Incremento de accidentalidad aérea y terrestre, desencadenamiento de incendios de tipo eléctrico que comprometerían una evacuación ordenada de las ciudades. Fallo general del suministro eléctrico industrial, urbano, en domicilios, fallos en ascensores, en montacargas... Imposibilidad de suministrar combustible por fallos en las bombas eléctricas, caída de redes de telefonía y radio, desaparición de información bancaria y financiera, inundaciones por el cese de la explotación industrial masiva.
No para, no para.
¿Qué pasa en las ciudades?
Sin combustible no hay abastecimiento de alimento, agua ni medicinas y empezaría el pánico muy rápidamente. Las viviendas se quedan sin suministro de agua, el alcantarillado se obstruye porque no da abasto y suben las aguas fecales. Los que tengan se trasladarían a la segunda residencia, pero una gran mayoría migraría al campo para buscar comida, así que hay que organizar campamentos para los desplazados.
Bueno,
Jesús, Maria i Josep... Només sobreviurien els que fan pollastre a l'ast, aquests que estan acostumats a l'escalfor aquesta. La resta, tots
morts. Sí, que estan allà...
Us heu fixat.
Sigui estiu, hivern...
No, que això no és ara, eh?
I els forns...
Això forma part d'una sèrie que es diu Apagón, que posa sobre la taula una qüestió que són aquestes tormentes solars que ara viurem en les properes hores.
No sabem quines conseqüències pot tenir. De fet, quan els científics i tot l'equip de Protecció Civil anuncia a la ministra
de la línia de l'estil Raquel Sánchez, que ella té una idea, és a dir, que això no pot passar, que això no es produirà i, per tant, ella tira milles.
Però què passa? La ministra no fa cas i el noi de Unitat de Protecció Civil, l'Ernesto, que és el director, diu, vale, tu no me haces caso, vale, pues yo me voy de la reunión, llamo a mi señora y le digo que haga las maletas que nos vamos, que se salve ella.
¿Has visto las noticias?
Sí.
Pues va en serio, muy en serio. Escúchame, necesito que
cojas toda la ropa de abrigo que puedas, la ropa de montaña, botas, mantas, el botiquín con todo lo que haya.
Para un momento.
Poco a poco, coge todo eso y vete a la finca, ¿de acuerdo? Vete a la finca.
¿Estás ahí? ¿Necesitas contártelo?
No, claro que no.
Para en una gasolinera lo primero, llena el depósito y todos los bidones que puedas. Compra toda la comida no
perecedera que quepa en el maletero. Y velas, pilas.
Tendré que llamar a mis hermanos, ¿no?
Sí, desde el coche.
Desde el coche.
¿Y a tu hermana? ¿La has llamado?
No, todavía no.
¿Quieres que lo haga yo?
No te preocupes, sal ya.
Vete a la finca, tienes el pozo de comida.
¿Y tú?
Bueno, pozo. No te preocupes, iré en cuanto
pueda. Un pozo,
En cuanto puedas, vienes hoy, ¿no?
En cuanto puedas, Alicia, coño.
Vete ya,
vale. Sal.
està estressat per la feina.
Bueno, perquè l'Ernesto, que és de Protecció Civil i que creu en aquesta tormenta solar, ja veu que és imminent i que es produirà el que acaba passant a la sèrie, que hi ha la gran apagada.
Una catàstrofe, però el pou, si la bomba, si no tens electricitat, la bomba no
treballa. Tampoc funciona.
Tampoc és... Mira, el microones, fixa't que no li dic que agafi un microones, perquè no cal. Ho poses així, el pollastre que vulguis calfar, el poses així, no li cal, i ja...
No sé què faria vostè, Buigas, davant d'aquesta situació,
pues això, no agafar el microones.
Si us hi fixeu, ell ja li fa la llista, li fa com una llista de coses de primera necessitat per poder sobreviure. Doncs bé, com que més val prevenir que curar, no sabem si això acabarà passant, doncs jo el que faig és posar-me en contacte amb un especialista en supervivència extrema.
Supervivència i apocalipsi.
Sí, sí, ell és en Carlos Vico i el tenim al telèfon. Carlos, bona tarda.
Bona tarda.
Bona tarda.
Bona tarda. Aviam, Carlos, en un cas d'apagada general, tu què és el primer que faries? Com a expert en la matèria.
Primer no agafar el cotxe, que és el que estava escoltant, perquè tècnicament tots els cotxes d'avui en dia porten molta electrònica i en cas d'una tormenta solar doncs els cotxes s'apagarien i quedaries en meitat del no-re amb el cotxe, però bueno.
Però llavors no passa a la finca. No,
l'hem vist.
Alerta. Per tant, a la sèrie hi ha un mal plantejament, perquè clar, amb aquesta tempesta solar, el primer que recomana el de Protecció Civil és agafar el cotxe i tocar el dos. Per tant, important detall.
Doncs el cotxe no l'agafem, Carlos, què fem?
A veure, lo lògic és... pensa que tot el que estigui a carretera seran en busos, et quedaràs tirat, o entès, queda't a casa. L'únic que has de tenir els deures fets, és a dir, has de tenir uns mínims que garanteixin poder estar uns dies a casa sense llum.
I aquests mínims en què consisteixen?
La base és l'aigua, sempre. És a dir, el ser humà sempre ha anat on hi ha aigua. Llavors, tu has de tenir en compte doncs, que no hi haurà llum, amb la qual l'aigua no pujarà al teu pis. Sí, sí. I tindràs un problema. Llavors has de garantir-te doncs, tenir mínim uns 2 litres i mig d'aigua per persona i dia.
Sí, anem fent ja una llista.
Sí, anem a fer la llista. Aquí Marta Cailà farà la...
Jo estic prenent
apuntem
nota.
Aigua,
De moment, 2,5 litres per persona i dia.
De moment, no toca el cotxe.
No toca el cotxe.
2,5 litres per persona, persona i dia.
Correcte. Llavors també hauries de tenir llegiu d'ús alimentari. Pensa que una gota és clor. Llavors amb una gota potabilites 1 litre d'aigua.
Però lleixiu d'aquesta de fregar el terra?
Sí, correcte, però no ha de tenir ni detergent, ni colorants, ni res semblant. És a dir, has de mirar l'etiqueta i que posi d'ús alimentari.
Perfecte.
D'ús alimentari.
Lleixiu d'ús alimentari.
I amb aquest lleixiu què fem ben bé? Com l'utilitzem?
El que fas és, si tens aigua que no és potable, que ja sigui o recollida de la pluja o de la cisterna del vàter o d'on sigui, tu li fiques una gota de lleixiu i passats 4-5 minuts sempre has de llegir l'etiqueta perquè cada marca té una concentració diferent, però una gota de llegiu normalment potabilitza 1 litre d'aigua.
Val, perfecte. Amb això ja ens dona per subsistir de forma més bàsica.
Tenim el llegiu, què més?
Gota, sí. Hauríem de també tenir sorra de gat.
Sorra de gat?
Si no tenim gat...
No, això anem bé a casa.
M'explico. Pensa que l'aigua no pujarà al pis. Llavors, si tu has d'anar al bany, a fer de ventre, etc., i no pots tirar de la cadena, allò és un focus d'infecció brutal. D'acord? Llavors, surt més a compte fer la fenta a la sorra de gat, el fiques en una bosseta i ho tires al contenidor que no tenir la casa.
Perfecte.
Important el que has dit, que, clar, el no funcionar reelèctric, tampoc funcionen les bombes d'aigua, per tant, l'aigua tampoc puja segons quines finques.
Clar. Llavors, això ho deixem a la sorreta... En el cas de tenir gat, hem de compartir-ho, clar, perquè no ens ha donat temps de comprar un altre sorral, no, de gat.
Bé, pensa que tampoc no preocupa gaire, perquè si no menges, no fas de ventre, d'acord? Però, bueno, està bé tenir-ho.
El que entra perquè tampoc sortirà massa matèria, perquè no menjarem tant.
Esclar, pensa que una persona normal pot estar 20-25 dies sense menjar, sense que tingui risc per la salut. D'acord? Llavors, el que hauríem de tenir a casa són fruits secs, fruita dessecada, qualsevol tipus de menjar que no necessitis calfor, que no necessitis cuinar-lo.
Per tant, afegim fruits secs a la llista de la compra?
Correcte.
Apuntat.
Però, perdona, Carlos, jo les pel·lícules aquestes d'apocalipsi i tot això, sempre compren llauna. Sí. Sempre van amb llauna.
Sí, senyor.
Al rebost, llauna, més llauna. No comprem llauna o sí?
La llauna té un problema.
Carlos,
s'està
fent la comunicació.
Ja està, silenci, ja l'hem recuperat.
Estàs fent?
Calleu!
Carlos? És la tormenta. Això és la
tormenta. Mira, ja està, estem en tormenta.
Estem en tempesta.
Tempesta solar.
No es pot dir tormenta, eh?
Tempesta.
Estic dient malament, eh? Tempesta. Tempesta solar, eh? Això ha estat la tempesta solar que ha fet que li perdéssim el fil. Estàvem amb la llauna.
Amb el tema llauna.
Què ens ha vingut a dir?
No, s'ha quedat a la mirada. Ha vingut a dir que no és... que sempre es veu, però...
No ens ho ha deixat clar. Si la tempesta era...
És que no, és que...
Tornem-hi, va.
Ara! Silenci, tempesta.
Calleu!
Nervis.
És la tormenta solar que ens talla la tocada.
Ah, clar, és el que deia.
Les llaunes. Hem
les llaunes, les llaunes què fem? A veure.
Vale. Les llaunes són un problema, perquè si tu consumeixes molta proteïna i carbohidrat, fas un més consum d'aigua per poder digerir-lo. I el problema bàsic és l'aigua.
Ah.
Ah, per tant, el cos ens demanaria més aigua en el cas de que mengéssim aliments enllaunats.
Correcte.
Mm. Val. Per tant fruits
només,
secs.
Només fruits secs.
En un primer estadi, és a dir, els primers 15-20 dies, et pots alimentar tranquil·lament fruits secs i fruita dessecada sense cap problema.
Perfecte.
I així baixaries molt el consum d'aigua.
Perfecte.
Val. Què més? Què més comprem?
Què més hauríem de comprar?
Doncs, paper de vàter, tenir... per exemple.
Paper de vàter és que no aniràs gaire al vàter. Si vols tenir un parell de rotllos, ja vas bé.
Però, escolta, Carlos, tu dius que... no cal massa paper, però precisament per la pandèmia, el que vam veure és que la gent es va abraonar
una locura, eh?
el paper de vàter com si no hi hagués.
Hi havia molta gent que es va enrotllar a casa fent de mòmia amb paper de vàter. Vull dir que la gent va fer coses molt estranyes.
Això al final ja et deixa veure el sentit comú que té la gent, no? Doncs, vale, pues ja està, com té paper de vàter.
Perquè una pregunta, si tu tinguessis una instal·lació com placa solar o grup electrogen, seguiries tenint llum en casa o...? Sí.
No, perquè totes les plaques solars i grups d'electrogen quedarien fregits per la tormenta solar.
Caram, eh? Per cert, el tren de les... Perdó.
El problema de la tormenta solar és que fregeix tots els circuits. És com si tu, el teu mòbil, en lloc de tenir un transformador a 12 volts, li fots 220 o 280 o 380, afegeixes. Doncs això passaria amb tot el que és electrònic, sense estar endollat, eh?
I un transistor de piles que tinc a casa petitet, d'aquells petitets...
Ah, tot... moriria també.
També?
Carai, ah, sí?
També,
doncs,
però també et dic una cosa. Per què vols el transistor si no hi ha cap ràdio que funcioni?
Clar,
que pugui...
clar.
Bueno, no se sap mai, a la millor hi ha una ràdio d'aquestes...
Bueno, però jo crec que no hem parat mai atenció al que pot suposar una tempesta solar i, home, amb aquestes reflexions que ens està explicant el Carlos Vico, expert en supervivència extrema, te n'adones que molt poques coses funcionarien.
Sí. Bueno, és que,
no, és que deixaria de funcionar pràcticament tot.
Que pocs coneixements de supervivència tenim.
No en tenim cap.
Sort del Carlos que ens està explicant què hem de fer.
Mira, deixeu-me fer re, un petit apunt. El pájaro ha salido del nido, val. És a dir, l'estadella ja ha sortit de l'estació, ha sortit amb retard perquè el tren estava previst que sortís a I-32, tal i com hem plantejat a l'enigma d'avui, i ha sortit de l'estació de Sants a I-34.
Bueno, però los 5 minuts de
corte... Ja està el tren,
eh?
Ja està el tren.
Ara, quan acabem parlar amb el Carlos Vico, connectarem amb l'estadella, que ja el tenim en marxa.
Va, doncs, ràpidament, Carlos, com podem acabar aquesta llista de la compra de supervivència davant d'això, d'una tempesta solar?
Penseu que fa 100 anys no hi havia gairebé llum enlloc. Llavors, és una cosa que no és tan greu. El que passa que cada poc doncs, hi ha una tormenta solar, ara no plou, després va anar a Obregón, etcètera, etcètera. Llavors, molta tranquil·litat, compreu llibres, compreu jocs de taula...
Jocs
i si passés, doncs molta calma i esperar que les coses tornin al seu lloc.
Ens cremaria la retina?
No se sap.
Clar, fins que no passi això no ho sabrem.
Perfecte.
Val, doncs he apuntat això, eh? Alguna manteta o així, alguna espelma no aniria malament, no?
Correcte. Penseu que és com si anéssim 100 anys enrere. Llavors la nevera no funcionaria, amb la qual han de tenir productes que no facin malbé sense fred, etcètera, etcètera. I al final és tenir un mínim de sentit comú.
Doncs Carlos Vico, expert en supervivència extrema i fundador també de l'escola de supervivència Survival Extreme. Moltes gràcies per aquests consells, gens, ens els quedem.
Un gust, vagi bé.
Gràcies, Carlos.
Ja, tot això, deixeu-me connectar amb avui amb el repte Estadella. Guillem Estadella, ja estàs en marxa, més o menys per on pares ara?
Doncs mira, Toni, acabem de sortir de l'estació de Sants i ara mateix diguéssim que estem arribant a Bellvitge, perquè cal dir que pararem a totes les estacions, eh?
Sí,
vull dir, normalment aquest R2 Sud cap a Cunit salta a certes estacions i en aquest cas ara pararem a Bellvitge. Vull dir que encara queda estona, el tren va bastant ple, vull dir, la gent pot anar asseguda... i està bastant tranquil·la.
També està solar, és això, que aquesta de connexió?
Sí, no, això són els túnels, perdona.
Això són els túnels.
Això són els túnels. No, anava a preguntar-te que, de moment, més o menys puntual, perquè era les 3.32, ha sortit...
Sí, 5 minuts de cortesia no he arribat tard, eh?
Per 5 minuts i 36.
Ai, 36, està bé.
3 minuts tard, bé.
De moment...
Estem acostumats a Rodalies, sí.
Bueno, de moment, vas on time.
Això va, sí,
De moment anem on time, sí. De fet, aquí em segueix acompanyant el nano que va a classe. Tu, al final arribaràs tard o què?
He arribat, ja estic arribant tard, però bueno.
Quina classe tenies ara?
Bueno, una activitat d'un professor, però bueno, no passa.
Te la pela bastant pel quinto, això.
Sí, exacte.
Home, a veure, és una mica, aquest professor és una mica somnífer, o sigui, guai.
Vaja.
I on estudies, et pots saber?
No, a veure.
Home, això no ho diguis.
No, home, no.
No el posis en risc.
Clar, però què estudies?
Una formació professional.
Molt bé.
D'educació i control ambiental.
Molt bé. I per això vas en tren, eh? Molt bé.
Sí. Em van dir que aniria millor anar...
Sí, ho digues, Toni, que si no arrenca i no para.
Però bueno. No, sí, està bé.
Dic... Bueno, ara quan arribis a Bellvitge ens ho fa saber.
Mira, acabem d'arribar a Bellvitge.
Ah, però escolta, sí, si anem més ràpid de l'habitual...
Que mai.
Però com és possible?
Hosti, però és que va perfecte, eh?
Sí, no. O sigui, va millor que mai, això.
No, és extraordinari.
Això ens escolten, per favor.
Sí.
Aquest dematí no era catàstrofe.
Està clar que Renfe sap que hi ha el Guillem Estadella, que estem fent aquest seguiment, perquè ens faran quedar
ja?
Avui.
Vale. Ens abandona ja, baixes, no? Enhorabona, que vagi bé la classe.
Segueix aquí a... Fins a una bolsa, anar.
Jo fins a Cunit, que vagi bé, eh? Adéu, simpàtic. Mira, puja gent ara. Què tal, tot bé? Així m'agrada, amb alegria, eh? Senyora, vostè, cap on va? No vol parlar, senyora. Molt bé. Bueno, aquí estem, a tope.
Molt bé, 4:45, l'hora que està marcada per Renfe en l'arribada a Cunit.
Sí.
Bé, deixa'm... parlàvem de la tempesta solars, amb el teu permís, Estadella. Deixa'm confirmar amb Miquel Sureda, físic i doctor en enginyeria aeroespacial, si el que ens ha plantejat el Marc Bala seria tan catastròfic i has posat més pa que formatge.
Home, no, és que això no passa fins que passa.
Bueno, ara li preguntarem a Miquel Sureda. Miquel, bona tarda.
Molt bona tarda.
Què tal? Com estàs? A veure...
No, molt content.
Bueno, nosaltres també.
Esperant la tempesta solar.
Sí, esperant la tempesta solar. A veure, primer de tot, ens podem trobar amb una situació com la que planteja la sèrie de Movistar El Apagón i que ara ens plantejava Marc Bala?
Bé, realment el que fa aquesta sèrie és portar molt a l'extrem una cosa que realment pot succeir, que de fet va succeint de manera, diguem, cíclica, que és doncs això, que el sol, diguem que estigui com un pet, perquè ho visualitzem d'alguna manera, no? El sol pot emetre partícules molt, molt energètiques, partícules subatòmiques o radiació electromagnètica també molt energètica, i això ho fa de manera regular, exacte. I quan fa això... pot ser que aquesta radiació, que aquestes partícules estiguin dirigides cap a qualsevol direcció, per tant, normalment no van fins a la Terra, però de tant en tant coincideix que fan aquesta ejecció, aquest pet, diguem, que aquestes partícules, aquesta radiació, apunten en direcció cap a la Terra i aleshores, quan arriben al cap d'unes hores, doncs és quan es lia normalment poquet, perquè a la Terra tenim la sort, i de fet estem tots aquí ara mateix parlant en aquest programa, gràcies a que tenim un camp magnètic que ens protegeix d'això, ens protegeix d'aquesta circumstància. Què passa? Quan aquest event, quan aquestes partícules, aquesta radiació electromagnètica és extremadament energètic, el camp magnètic doncs, no pot fer d'escut tot el bé que fa normalment, es deforma, interaccionen aquestes partícules amb tot el que és la magnetosfera i aleshores és quan comencen a haver-hi anomalies en tot el que té a veure amb temes relacionats amb circuits elèctrics, no només a la superfície terrestre, sinó sobretot en els satèl·lits. També penseu que els satèl·lits que estan orbitant al voltant de la Terra també reben moltíssima d'aquesta radiació i també es poden veure afectats. Per tant, sí, efectivament, potser no tan extrem com a la sèrie, però com més violent és aquest esdeveniment, és aquest pet que es tira al sol, més conseqüències pot tenir per nosaltres.
Que aquest
ja està
disfrutant. Bueno, aleshores, aquest cas extrem que planteja l'apagón, fins a aquest extrem dius que és complicat, però no ho descartes que pogués passar.
No sembla que el que passarà ara aquests propers dies ens porti a l'apagón, però el que sí que estem experimentant des de fa ja uns dies és una activitat especialment activa del sol, diguem, especialment energètica, i aleshores sí que hi ha hagut inclús fa uns dies esdeveniments on hi ha hagut regions de la Terra que han tingut doncs problemes sí. Per exemple amb comunicació en GPS, per tant està succeint a petita escala i sembla, com comenten diferents mitjans de comunicació, que avui i els propers dies doncs tornarem a rebre part d'aquest vent solar i per tant tindrem algun tipus d'afectació. Però són afectacions, per exemple, per al vol dels avions, perquè ells funcionen amb GPS, poden ser afectacions doncs, per algun tipus de comunicacions, però sí que tenim història passada, registres d'esdeveniments on hi ha hagut problemes d'inclús problemes amb les línies elèctriques, inclús alguns incendis derivats d'aquests problemes. Per tant, no és l'apagón, però podem arribar a tenir coses similars.
Aquí el tema, Miquel, és que hi ha un estudi científic elaborat per investigadors de la Universitat de Xile, que és un estudi, a veure, diguem les coses, és un estudi que van fer l'any 2021. D'acord? Fa 2 anys. El que passa és que ells van agafar les dades de les tempestes solars entre l'any 57 i el 2019, van fer un estudi de totes les tempestes solars que hi havia hagut, i a partir d'aquest estudi van fer una previsió de què podia passar amb aquestes tempestes solars. I van arribar a la conclusió que en el cicle solar actual, que ells diuen que estem en el cicle solar número 25, entre finals d'aquest any, o entre el que ens queda d'any i l'any que ve, podria haver-hi una tempesta solar, diuen aquests investigadors xilens, molt fort. Això es pot saber? D'aquesta manera? Es pot predir una gran tempesta solar? Ells ho van escriure l'any 2021 i ara s'està parlant d'aquest tema.
Clar, no, això no es pot predir, diguem, matemàticament, de dir-te tal dia, a tal hora, apagueu la tele perquè potser us explota. El que sí que el que juguen aquests investigadors és amb els cicles solars. ¿Vale? El Sol té uns cicles d'activitat que tenim molt ben registrats, que són, bueno, té diferents cicles. Té uns cicles llargs, té uns cicles curts que es van acoplant. Podríem dir que el cicle així prominent en això que ens interessa és d'uns 11 anys, i aleshores, doncs, bàsicament el que succeeix és que quan estem en la part alta del cicle el Sol té molta activitat i quan estem en la part baixa en té menys. I quan tenim molta activitat és quan doncs, comencen a haver-hi aquestes ejeccions de massa coronar, aquest vent solar, i això és el que de manera estadística ens pot acabar arribant a la Terra. Aleshores, ells, en l'estudi d'aquests cicles, arriben a la conclusió que al voltant d'aquests mesos és quan hauríem d'estar possiblement en una zona de màxim. I a més, com dic, hi ha diferents cicles que superposen, sembla que el màxim en el que ens podem trobar ara és especialment intens. No? A vegades aquests màxims poden ser menys intensos o poden ser més intensos i sembla que estem en una zona de màxim, però a més per un cicle més llarg fa que aquest màxim també sigui especialment intens. Per tant, efectivament...
Així comença la sèrie. Perquè la sèrie
al final...
Amb aquesta frase agafa, que acabes de dir.
No, òbviament la sèrie es basa en fets reals i com sempre nosaltres tenim registres del que ha succeït doncs, en els últims centenars d'anys, però bueno, esdeveniments molt, molt, molt estranys que puguin ser més energètics poden haver passat. I de fet, una de les coses que no tenen a veure amb la part catastròfica però que fan molt especials aquests esdeveniments és que es poden veure aurores boreals gairebé a qualsevol punt del planeta. I això sí que hi ha registres al llarg de la història d'escritures que diuen doncs, que el cel es va il·luminar per la nit amb uns colors. Doncs això és realment que en aquell moment estava passant coses similars. Pensem que les aurores boreals al final són conseqüència d'això mateix. Si algú ha anat alguna vegada, diguem, allà al nord al nord d'Europa a veure aurores boreals o a Islàndia, doncs és precisament això, és tota aquesta radiació, totes aquestes partícules energètiques que arriben des del Sol fins a la Terra, que el camp magnètic les atrapa i aleshores el que fa és emportar-se-les cap al Pol Nord, que és on el camp magnètic, diguem, convergeix, i allà interacciona amb la ionosfera i es generen aquests colors tan macos. Doncs si l'energia que arriba, si les partícules són molt més energètiques, aquest fenomen no es queda només circumscrit a la part del nord i al sud, el pol nord i pol sud, sinó que es pot veure al llarg de tota la, de la Terra. Per tant, potser ens quedarem sense tele i ens quedarem sense mòbil, però tots podrem sortir al carrer i veure unes aurores boreals ben xules des de la plaça Catalunya.
No, té part, part positiva, també, no? Perquè això podria ser que una tempesta aquesta fes que RAC1 se sentís bé ja d'una vegada per tot Catalunya, perquè no, ara se sent com si hi hagués una tormenta solar, saps? Sí. Potser, si hi, hi ha una tormenta solar realment, fa l'efecte invers de que se senti bé tot arreu. Podria ser això?
Mai se sap, mai se sap. De fet, en la transmissió de la ràdio jugava un paper molt important una capa de l'atmosfera que es diu la ionosfera, que és el que fa que durant la guerra es podia sentir la ràdio dels Estats Units des de, des d'aquí d'Europa, i aquesta ionosfera es veu afectada per aquestes tormentes. Per tant, podria ser
no descartes,
que la missió millorés.
Vale, molt bé. Titular, apunteu això, titular. No descarta que RAC1 se senti bé gràcies a la tempesta solar.
Quina gràcia. Miquel, i si hi hagués una gran apagada d'aquestes, quant de temps es trigaria en recuperar la normalitat? Perquè em sembla que la sèrie de l'apagón...
Estan...
Anys vista.
Bueno, i passen molts i molts i molts i molts mesos.
Una apagada elèctrica en cas d'un fenomen de gravetat, d'una tempesta solar molt, molt potent, trigaríem anys a recuperar-nos? Seria qüestió de dies...
Clar, a mi això em fa molt difícil de contestar perquè no sóc expert en aquest tipus de cataclismes, però entenc que és realista pensar que si hi ha una apagada general de sistemes elèctrics, i pensem que és molt important el que us comentava, la primera part que està molt exposada de la Terra, no és tant nosaltres que estem a la superfície i per tant estem protegits no només pel camp magnètic sinó per l'atmosfera, quan dic nosaltres i els nostres sistemes elèctrics, sinó els satèl·lits estan més exposats perquè estan per sobre de l'atmosfera i aleshores perdre molts satèl·lits dels que tenim en òrbita ens portaria problemes greus. Per exemple, perdríem la capacitat de fer servir els satèl·lits de posicionament global com el GPS o el Galileu, que faria que no poguéssim no només nosaltres arribar a casa amb el nostre Google Maps, sinó els avions, vaixells, tindrien greus problemes. Però és que, a més, tindrien problemes de comunicacions, deixaríem de tenir tots els satèl·lits d'observació de la Terra. Per tant, aquesta primera capa, si realment succeeix un problema d'aquests i la perdéssim, ja tindria una afectació molt greu i seria dificilíssim de suplir-la ràpidament, perquè un no posa satèl·lits a l'espai cada dia. Per tant, aquesta part es trigarien anys en recuperar-la. La part de la Terra, òbviament, si hi ha un cataclisme que porti a diguem, que, com comentava aquí el company, a que moltíssims sistemes elèctrics quedin fosos, doncs, òbviament, la reacció en cadena de tot el que suposa, com estàvem sentint ara fa una estona, tots els sistemes de purificació d'aigua, bueno, tota aquesta reacció en cadena pot ser totalment impredecible.
Doncs ja tenim els dos punts de vista, la manera de sobreviure, les tempestes solars que se'ns aproximen i Miquel Sureda, que ens ha donat el seu punt de vista físic i, a més, com a doctor en enginyeria aeroespacial. Doctor Sureda, moltíssimes gràcies.
Moltíssimes gràcies, una abraçada.
Gràcies, bona tarda. Gràcies. Tot això, Rock Eisenhauser, bona tarda. Estem pendents amb Rock Eisenhauser de l'arrencada avui de Sálvame, a veure què és el que diuen, perquè oficialment encara no...
Sí, fins al mitjà del mes de juny. I la cadena ja oficialment avui...
Sí, però dic que, si em deixes acabar, dic que oficialment encara no els hem sentit, per tant, estarem pendents ara a les 4 a veure què és el que diuen, a banda d'un Jorge Javier amb la mare amb un tuit felicitant-li la Pasqua.
I atenció, Toni, que ja tenim oients, com per exemple... Sí? L'Ester Matalí, que ja ha comprat lleixiu-d'ús alimentari.
Home,
després
clar,
de l'entrevista que hem fet. Perquè clar, així que sí,
home. Veieu com el que dic jo és el que s'ha de fer, perquè hem parlat amb el Carlos Vico i ell què ens ha dit? Sí, sobretot una altra cosa important.
Això i bales, eh?
Sí,
i bales.
Bales no ho ha dit.
A la sèrie L'Apagón, qui té fusell... Es fa respectar respecte als altres.
Perquè l'enxequejos, eh?
Clar, arriba un punt que...
Hi ha l'embruna, eh?
Clar, diferents grups socials saquegen els altres.
És l'oest, i Barcelona hi ha arribat això. És l'oest, ja, eh? O tens escopeta i arma, o és mort, eh?
Abans de l'escopeta ha de comprar sorra de gat. Ja ho has sentit.
Sí, això també.
Per les deposicions.
Però això ja ho pots fer a dia d'avui, també.
I espases...
No ha dit que després de defecar la sorra gata has de fer així els peus cap enrere,
sí,
com
sí,
els
sí,
gats?
Sí. O... Ho ha de fer amb el nas.
Bé, escolteu, dos minuts, tornem de seguida. Tenim a l'Estadella viatjant, de moment on time, amb el Rodalies que mira Cunit. I després, amb Rocco Schenhauser, estarem pendents de com comença avui Sálvame.
Ai, que nervi.
En directe.
Versió RAC 1.
Recordes les despeses que et van cobrar quan vas signar la teva hipoteca? Et van cobrar taxació i notaria? Si és així, cal saber que aquesta clàusula és abusiva i pots reclamar la devolució de les despeses. No perdis temps. Truca'ns al 926 40 02 o entra a riagasociados.com. A Riaga Associados, fem-ho fàcil.
Amb el nou Club Cepsa Go, acumular saldo a Cepsa i també a Amazon, a iDreams i molt més.
Però ho és Go? Em demano alguna cosa molt ben valorada i acumula-ho saldo per omplir el dipòsit? És això?
Doncs sí, i a Cepsa acumules fins a 6 cèntims per litre. Entra a Cepsa.es i uneix-te.
Super xulo!
Cuidar-te més pagant menys? No tens excusa, perquè fins al 14 de maig a La Sirena t'estalvies 2 euros a la caixa de cors de lluç del CAP. Tria congelar, tria La Sirena.
Descobreix les novetats i els millors espectacles de maig amb entrades d'avantguàrdia. Gaudeix de l'òpera de Wagner Parsifal al Gran Teatre del Liceu, de la mezzosoprano Joyce Di Donato al Palau de la Música i del Festival Les Nits de Barcelona als Jardins de Pedralbes. Ja a la venda amb entradesdavantguàrdia.com, el teu portal d'entrades de confiança.
Blanca, que bé que et veig.
Vinc de Naturhaus, he perdut 4 quilos.
Sí, jo també vull. Què haig de fer?
Busca el teu centre Naturhaus més proper i demana-hi cita. O si prefereixes fer-ho des de casa, ara pots tenir les mateixes consultes d'assessorament dietètic i seguiment setmanal a la seva nova botiga online. I et porten els productes a casa.
Entra a naturhaus.es i descobreix el nostre servei online o truca al 902 15 14 14.
Pide por esa boquita, viajar, disfrutar de un verano mejor, vamos, grita, que lo que se da no se quita. Verano,
dame más. Illes, Carib, Nova York, Egipte, Turquia, Costa Rica. Reserva ara el teu estiu i tindràs fins a 500 euros en un cupó regal del Corte Inglés i més. Consulta les condicions. Demana-li més a l'estiu en viatges al Corte Inglés i Tour Mundial.
Estàs nerviós, irritable o desanimat? Calma, pren Ansiomet. Ansiomet amb triptòfan, llúpol i vitamines del grup B contribueix al funcionament normal del sistema nerviós. Ansiomet. Consulta el teu farmacèutic o dietista.
Versió RAC 1 amb Toni Clapés.
Ustedes.
Con todos ustedes.
Let me introduce you.
Rocco Eisenhauser, bona tarda.
Què tal? Bona tarda a tots.
Ara connectarem amb a veure com comença el Sálvame. Abans de no, abans però tenim Estadella, el podem, no podem connectar amb ell. No té cobertura ara. No té cobertura. Ah, calla, que em diu que sí, que sí.
Estat, a veure.
Ha estat dir si podem connectar, m'han dit que no.
Allà pels túnels, potser, no?
Estadella!
Hola, què tal? Bona tarda.
Què?
Aquí estem. Ei, bé, hem tingut una mica de crisi perquè hem estat aturat una estona al Prat de Llobregat sense cobertura. Ja hem sortit d'aquest túnel. El tren ha anat una mica lent. Ara hem agafat una mica el que vindria a ser velocidad de crucero. Sí, sí. I estem arribant a Viladecans on ens aturarem.
Ah.
Que acabar és on hi ha la incidència.
Sí.
Vull dir que a veure si acaba passar alguna cosa podrem també tranquil·lament. De moment... Sí que anem una mica, jo crec que anem 10 minuts per sobre de lo previst. Vull dir, 10 que... minuts, 12 de retard segur.
Ah, 12 de retard. Bueno, 12 de retard.
És acceptable, perquè a veure, que... ja. No passa res. No,
a l'AVE torna els diners, eh? A l'AVE torna els diners.
L'AVE no te costa lo que te costa Rodalies, que és gratis. Gràcies,
Pedro
Sánchez.
I mitja distància, i la... crec que són mitja distància, crec que són 12 minuts de retard, tornen el bitllet, més o menys.
Sí, sí, sí.
Una hora. No. A mi m'han tornat... Jo, a mi m'han tornat els diners perquè he arribat un quart d'hora tard.
¿Cómo se nota que en aquel programa sou de convergencia? Porque te aseguro que los que son socialistas saben lo bé que va Rodalia y gracias a Pedro Sánchez.
A tot això el Pere Macías està callat, no? Però no ha obert la boca...
No, però és que la incidència és d'Adif, entre Adif, de Renfe, no ho sé, ja ha arribat un poc ni per... Bueno, de moment tenim aquí el Guillem Estadella, de camí cap a Gunit, només 12 minuts de retard, Estadella.
Va com una meravella.
I ara parareu, m'heu dit...
Estem arribant a Viladecans ara mateix.
A Viladecans. Doncs
escolta, Viladecans.
Ara us aturareu a Viladecans i estarem pendents del que passi a Viladecans. Mentre arribes a Viladecans, tinc el Rocco Eisenhauser que ens explicarà, bueno, abans de res, què és el que ha passat amb Sálvame. Això és allò que el rumor, com deia el García, és l'antesala de la notícia. I ja feia moltes setmanes que el rumor voltava, que girava al voltant, o sigui, que ja projectava el final de Sálvame.
No era cap sorpresa, Toni. De fet, la caiguda de Basile, la marxa de Basile, millor dit, de la cadena,
feia presagiar que, evidentment, la línia editorial de la cadena canviaria de dalt a baix. I una de les coses que tenien en ment...
Però molt canvia la línia editorial de la cadena molt cap a la dreta, o sigui, s'ha escurat més que...
Però si el president de Mediaset
sí?
va estar en la festa de compleanys d'Aznar fa poques setmanes. És a dir, és que no s'amaguen. Que no s'amaguen.
Per tant, avui sí que, si no recordo que, si no, crec que ha sigut avui, que s'ha confirmat que Ana Rosa Quintana sí. farà dues franges horàries.
Bueno, ella farà la tarda, els matins el farà Joaquim Prat, i estan buscant, en aquest cas, una partener pels matins. Ara comencen el Sálvame.
Empieza
Sálvame.
Sálvame.
I el
Déu. Silenci.
Silenci.
El divendres a la nit, el Deluxe, que va bé Deluxe, van llançar alguna polleta, però no van dir res. Dubto molt que diguin alguna cosa, però va, millor serà sorpresa.
Bueno,
a veure...
Ara què és? Que surt una llimona, una poma?
Ara és Sálvame Limón.
Sálvame Limón, sí.
Que és la franja una mica més gamberra, podríem dir.
Claro.
El que passa que mai s'ha vist la diferència entre el naranja i el limón.
Atenció!
Ui!
Buenas tardes. Ya sabéis que esto se acaba, pero no os preocupéis, porque yo estoy aquí para...